Doncs apa, que és dijous, avui dia 28 de setembre del 2023, a Lleida ciutat, o els que treballeu a Lleida, demà ja sabeu que és festiu i, per tant, avui és com un divendres, comença el cap de setmana llarg. Si decideixes quedar-te i gaudir de les activitats de les festes de tardor i de la Fira de Sant Miquel, que sàpiguis que trobaràs una meteorologia amigable, podríem dir. Ploure no plourà, tot i que ja estem a la tardor, però les temperatures seran interessantment altes. De fet, ara parlarem amb l'Armando Álvarez, però ja t'avanço que ha caigut un altre rècord. Sí, sí, i cap amunt, que no són especialment bons, eh? Però ha caigut un altre rècord. Hores d'ara, fregant els 26 graus a la ciutat de Lleida. Aquesta nit ens hem quedat a una temperatura mínima bastant més alta que la dels darrers dies, pràcticament 16 graus. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera el meteoròleg Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia i bona hora a tothom.
Doncs això de l'estiuet de Sant Miquel, que és, bueno, és popular, però tens rècord, no?
Sí, enguany veurem l'estiuet de Sant Miquel més calorós des que tenim registres. Només n'hi ha un petit precedent. A l'any 85, que els dos darrers dies de setembre i els quatre primers d'octubre van superar els 30 graus, 6 dies. Aquesta vegada sembla que tindrem un grapat de dies, 9 dies, que ja van començar dilluns i que acabarien dimecres o dijous de la propera setmana. És a dir, en dies de 30, per sobre de 30 graus, i un pic extrem, que jo ho dubto molt, perquè és molt extrem, i això sí que seria rècord, però històric i prehistòric, vull dir, perquè, sí, perquè el diumenge dia 1 sembla que és extremat. Hi ha màximes previstes a la ciutat de Lleida de 35, i sembla impossible, perquè el rècord històric d'octubre, que és sempre al començament, sí, és de 32,5, i bueno, pensaria que ja arribarien a 33, però és que el dia tampoc dona més de sí, perquè ja tenim 12 hores de sol i 12 hores de foscor. Mm. Les mínimes no es nota tant, tot i que estan pujant, venien de 11 graus, i ara ja estem a prop de 16, les mínimes van pujant, i les màximes pues, s'enfilaran d'una manera extremada. És a dir, tota aquesta setmana i bona part de la següent pues, estarem en un calor mai vist. Mai vist en 84 anys que tenim de registre. Sol tot el dia, algunes núvols alts, i sense vent, sense núvols, vamos, per reobrir piscines, en què no ho faran.
I no,
per, vull dir, el que passa és que, claro, el
no, però la temperatura
dona
donaria.
No dona més de si. També al Pirineu, és a dir, és un cap de setmana i principis de la setmana següent per fer qualsevol activitat, el mar com un plato, i el Pirineu, pues, cap ni un problema. Quan altres anys n'hi ha hagut xafes i tempestes, enguany res de res.
Per tant, Armando, aquesta vegada sí que podem recomanar que si la gent té temps, vol i pot, i mira, escolta, la festa de festes de tardor no el criden, se'n poden anar a fer excursions a la muntanya sense perill.
A qualsevol lloc, és el cap de setmana més segur que podien...
Meteorològicament parlant,
probabilitats superiors al 98% d'un temps, doncs, pues, claro, han de sàpiguer que l'únic el dia és més curt. El dia
clar,
ja,
sí,
ja estem al voltant de 12 hores i per això a les nits li costa molt de que siguin tan xafegoses i tan insuportables com les que tenien a l'agost, perquè durant la nit encara refresca, tot i que cada dia anirà refrescant una miqueta menys. El mes de setembre acabarà pues, aproximadament... Falten aquests tres dies que ha de ser una gran pujada per quedar el número dos, el segon, el segon més càlid, però és que el primer queda tan lluny que la majoria no havien nascut i els que havien nascut fa 65 anys van tenir un mes de setembre semblant a aquest de molt càlid, però fa tant temps que ni els més grans se'n poden recordar.
Però fixa't, Armando, que fa 65 anys devia de ser una anomalia molt grossa, eh? Perquè,
sí, perquè
ara venim de l'escalfament.
No. Exactament. L'únic, per exemple, jo me'n recordo del 85, que és també un setembre força càlid. La meva impressió és que no li feien cas.
Ja, ja.
Pot ser. Memòria, ja havia estat com l'any que jo havia tret les oposicions, començava a treballar i recordo que pues, teníem, va ser força càlid, van tindre estos 6 dies de 30 graus a final de setembre i començaments d'octubre i mira, mira bueno. Que bé, però no tenia el rebombori actual.
Correcte.
L'única diferència que n'hi ha entre un mateix temps, 30 i tants anys enrere o ara, és el rebombori.
Clar, no, jo crec que, escolta, feia calor i ja farà fred, sí, i ja està. Escolta, Armando, hem parlat d'aquest cap de setmana, la previsió és fàcil, sí. De cara a la setmana vinent i
sí,
octubre.
Sí, continua igual, el dia 2 serà molt calorós i el 3 i el 4 sí que aniran davallant, però vindran de tan amunt que continuaran sent temperatures molt càlides per les dates i sense pluies. Sembla que n'hi ha una possibilitat, però hem de parlar així, entre cometes.
Yeah.
La segona meitat d'octubre podria tenir major inestabilitat, més baixes pressions i augmentaria les possibilitats de pluja.
Bueno.
Però la propera setmana, pues, gairebé cap ni una. És que n'hi ha el Pirineu.
Doncs res. Escolta, Armando, que passis un bon cap de setmana llarg.
Igualment a tothom.
I ens tornem a escoltar dimarts vinent, eh?
D'acord.
Gràcies, Armando.
Molt bon cap de setmana a tothom. Adeu.
Doncs aquesta és la previsió meteorològica. Ja veus que pot sortir el cap de setmana sense problemes. Ara, darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Va, que seguim a voltes amb l'estació d'autobusos a la ciutat de Lleida. Jo, sense saber-ho, quasi m'aventuraria a dir que som o la única o de les poquíssimes capitals de província que hores d'ara no tenen estació d'autobusos, perquè ja saps que el que ho havia estat fins no fa massa, ara és simplement un baixador. No hi ha oficines, no hi ha serveis, no hi ha res. O sigui, només hi ha unes andanes on els autocars poden aparcar sense molestar ningú, obrir les portes, que baixi gent i que en pugin uns altres que s'estan esperant per allí dins. Bueno, que s'estan esperant per allí dins i ja està. A voltes amb l'estació d'autobusos. Què passa ara? Doncs que sembla que sí, que es tirarà endavant la proposta del darrer equip de govern de l'Ajuntament de Lleida de fer-la al costat de l'estació de tren. Sembla que sí, que tirarà endavant. S'ha de complir una sèrie de tràmits. Un d'ells és estudiar bé el pla de mobilitat. I per això la Paeria està preparant un nou pla de mobilitat que ha d'ordenar el trànsit al voltant de la nova estació d'autobusos, doncs per veure si la cosa funcionarà o no. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, explica que han fet una jornada amb agents de la ciutat justament per conèixer l'opinió de tothom.
Que és bo que les administracions sortim una mica de la closca i que sotmetem a consideració de l'opinió pública, però especialment de l'opinió dels professionals, de quina manera ens han d'acompanyar perquè la mobilitat vagi a millor, perquè tinguem aquesta bona mobilitat i, sobretot, que siguem capaços de pensar que no tots arribarem amb cotxe a la porta ni de l'autocar, ni de l'autobús ni del tren, i que això també és una reflexió que l'hem de tenir molt present. Per tot això hem d'estar preparats en funció de les recomanacions que surtin d'aquí per prendre aquelles decisions que facin que aquesta mobilitat sigui possible. Aquest és l'objectiu d'aquesta jornada.
Ja ens estan preparant, no se t'ocorreixi pensar que arribaràs en vehicle fins a l'estació. Perquè clar, si ho fas, llavors, ni pla de mobilitat ni històries. O sigui, no, allò no dona. No dona. O sigui, hores d'ara, hi ha hores al dia que no dona, doncs ara imagina't a la gent arribant amb el seu vehicle per agafar algun viatger o deixar algun viatger. Quina bogeria! No, no. Transport públic, igual has de sortir una hora abans de casa perquè t'arribi un autobús a l'hora i et deixin més o menys a prop d'agafar-ne un altre perquè et deixi davant d'aquesta nova futura estació d'autobusos, però és igual, transport públic. Bé, hi haurà una altra opció, que és el pàrquing de l'estació de tren. Tu entres, aparques, traus el teu tiquet i els primers 15 minuts són gratuïts. És a dir, si tu tornes a sortir al cap de 15 minuts, com a molt, doncs se t'obrirà la barrera i no hauràs de pagar res. 15 minuts em sembla a mi una mica just. Em sembla a mi una mica just, perquè entre que arribes a la rampa, estires el tiquet, entres, busques lloc per aparcar, aparques, baixes, ajudes a la persona que estàs acompanyant a traure la seva maleta del maleter, fas cua, normalment, per agafar l'ascensor per pujar a la superfície, surts per la vorera, arribes fins a l'estació d'autobusos, ja no et dic que ja no et pots esperar acomiadar-te, perquè clar, ja se t'ha passat el tiquet, tornes corrent, perquè tens el cronòmetre al braç, i veus que et queden 2 minuts i 30 segons per aquests 15, tornes corrent, ja cua l'ascensor, però aconsegueixes colar-te, baixes, agafes el cotxe, l'arrenques i te'n vas corrents a la barrera, em semblen justos. Les coses com siguin. Em semblen justos. Però aquesta és l'altra alternativa que tens. Transport públic o fer anar aquest pàrquing. Però insisteixo, el nou pla de mobilitat podrà dir tot el que vulguis i el podem estudiar tant com vulguis, però aquest pla de mobilitat només s'aguanta si tu no agafes el teu vehicle particular i te'n vas a l'estació d'autobusos. És així de clar. És així de clar. En fi, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, també ha dit que està treballant per tirar endavant aquesta nova estació d'autobusos, tot i que no era la seva opció.
No tirarem enrere una decisió que no és la meua, ja ho saben, i és públic i manifest, no és la meva opció, però el que no farem és ara tirar enrere perquè posaríem en risc aquestes inversions amb un equipament que és absolutament cabdal i necessari. Per tant, una vegada resolt aquesta primera qüestió, ara ens hem de posar tots, ens hem d'arromangar tots a treballar precisament perquè aquest equipament encaixi amb naturalitat a tot el seu entorn immediat i per respecte a la ciutat.
I si no, tranquils, que ens acabem acostumant a tot. Només faltaria. Bé, mira, els tècnics estimen un increment de trànsit en vehicle privat al voltant de l'equipament de 2.278 desplaçaments diaris nous, que se sumarien als que hi ha ara. Que ara n'hi ha uns 27.000. Aquests desplaçaments s'absorbirien canviant els cicles dels semàfors a la cruïlla de Ramon Berenguer IV. Aquest és l'estudi de mobilitat. El govern adjudicarà l'obra abans d'acabar l'any 2023. Estem a final de setembre i l'estació, doncs, sense data prevista. El que sí que té data prevista és la Fira de Sant Miquel, que avui arrenca, 69a edició de la Fira de Sant Miquel, també la 38a edició del Saló Internacional Eurofruit. Ple total, ja t'ho vaig explicar. No es pot fer anar al Palau de Vidre perquè han començat les obres de remodelació integral, això ja ho sabien, i per tant Fira de Lleida s'ha vist obligada a recol·locar els expositors i activitats que tradicionalment ocupaven aquest edifici en altres pavellons o carpes a l'exterior del recinte firal dels Camps Elisis. I acabem amb la notícia econòmica. Catalunya és la comunitat amb el deute més elevat de tot l'estat espanyol i el més alt per càpita, segons un estudi de research publicat aquesta setmana. En concret, l'informe apunta que el deute per càpita és de 10.981 euros, mentre que la globalitat de l'endeutament és de 84.327 milions d'euros al tancament del 2022. Ja cal que ens hi posem en sèrio, perquè són xifres que maregen. Mira, fem una pausa rapidíssima, perquè de seguida ja saps que hem de parlar d'animals de companyia des de Anadon Veterinaris.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal.
T'ho vaig prometre la setmana passada i aquí la tenim. De fet, ella ens ho va prometre, que estaria aquí parlant de temes de gats i de gossos. És la Imma Sabater, és infermera veterinària, és terapeuta felina certificada i justament d'això darrer que t'acabo de dir és del que parlarem avui. La trobes a Anadon Veterinaris. Són els veterinaris per excel·lència de Lleida, els històrics, els de tota la vida. Estan al carrer Segrià número 11, a internet anadonbet.com, i després tenen un telèfon que funciona les 24 hores del dia, que és el 973-266-388. 973-266-388. Sempre et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia. Sempre de dia, de nit, en festiu, el dia de Nadal. Sempre poso el dia de Nadal perquè sembla que no treballa ningú, doncs sempre hi ha una veterinària o un veterinari de guàrdia, això sí, que sigui una emergència. Imma Sabater, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
La Imma Sabater, com dèiem, és la infermera veterinària a Nadon Veterinaris i també és la terapeuta felina certificada, que si no és la pionera, perquè no ho hem arribat a comprovar, poc li falta a Lleida. És un servei que t'ofereixen novedós a Nadon Veterinaris, la teràpia felina, a càrrec d'una terapeuta felina certificada, que això és important, no per lluir de títol a la paret, sinó perquè la persona que t'està atenent ha tingut uns estudis i uns coneixements previs que després aplicarà, doncs, al teu animal de companyia. Crec que li vols donar títol.
Sí.
A la sèrie de programes, sí, sí, aquests que farem. Eh?
De la sèrie es diu Per què necessito una terapeuta felina?
Jo hauríem de ficar una musiqueta amb això, però vaja.
Vale, perquè, ja la buscarem.
Claro, per què necessites una terapeuta felina certificada? Perquè aquesta pregunta segur que se l'ha fet molta gent.
Molta gent. Doncs pues avui porto pipí fora de la caixa de sorra.
Clar.
O del sorral.
És que una de les avantatges de tenir un gat a casa, jo quan era més jove ho pensava, és que tu el gat, quan el poses a casa i li ensenyes un caixonet de sorra, automàticament ja sap que les coses les ha de fer allí.
Ho sap.
Bueno, jo he pensat, veus, ja m'ha ensenyat, ja no t'has de preocupar. Ah, però què passa si comença a fer-ho a fora esporàdicament o regularment? Què ha passat aquí? Què pot haver passat?
Exacte. El que acabes de dir és correcte. Ell ho sap que ho ha de fer allà. Però tu el que no has pensat quan has fet això de ficar un calaix amb la sorra, no has pensat si el lloc on l'has ficat el calaix a ell li agrada.
Ah, clar.
Si la sorra que l'has ficat a dintre és del seu gust, perquè a la natura ells escolleixen la sorra que volen, el lloc on ho volen fer, on se senten segurs de fer-ho. Així que una de les consultes que més tinc és per què el gat o gata meu fa fora de lloc el pipi. Doncs bé, el primer que he de dir, sempre, això m'ho sentireu dir sempre, 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 sempre recomano, abans de res, fer una revisió mèdica. Mm-hmm. A veure si el gat o la gata té algun problema mèdic. En aquest cas, una cistitis, una inflamació, un flut, pedres a la bufeta o qualsevol altra malaltia relacionada amb el tema que toquem avui. Mm-hmm. Abans d'enfocar-nos en un problema de comportament, tenim que deixar clar que físicament al nostre gat o gata no li passa res. Bé, una vegada que s'hagi descartat que és un problema, que no és un problema mèdic, ens centrarem que al tema conductual, que és amb el que està relacionat. Avui us donaré quatre punts molt, molt bàsics, ja que cada gat en particular és un problema únic i s'hauria d'estudiar el seu cas en concret. Espero poder-vos ajudar i si teniu més dubtes o el vostre gat li succeeix d'una altra manera i me voleu contactar, ja sabeu que estic anant a Don Veterinaris, lo d'avui és molt, molt sí, general, perquè clar, jo tindria que veure l'entorn del gat, cada cas, cada casa, el que s'està vivint en aquella casa, el que ha passat el gat, però bueno, avui sí que vull donar uns punts que sí que,
de totes maneres,
que van bé a tots.
El primer pas és aquest. Sabe que algo no va bé i en lloc d'intentar nosaltres buscar per internet com solucionar-ho o fer-ho improvisant per casa, doncs contacteu amb la Imma Sabater, Nadon Veterinaris, que resseguiria número 11. Imma, mira, tinc un gat i o mai m'ho ha fet o d'un temps aquí no m'ho fa. Val? Llavors la Imma et farà preguntes perquè l'atenció és personalitzada.
Clar.
Perquè cada cas és un món. Ara donem uns consells genèrics. N'hi ha que són de sentit comú, però com que a vegades el sentit comú ve que costa, doncs anem a recordar-ho. Per exemple, si li poses el caixó de sorra amagat a sota el llit, no el farà anar.
Per exemple, costat de la rentadora,
o al costat de la rentadora tampoc, que funcione, eh? O allà al mig de la terrassa en ple hivern, doncs, home, doncs segurament no. Entre d'altres coses, però tu, Imma, que portes preparats uns genèrics, explica'm.
Sí, quatre punts genèrics que funcionen amb tots els gats. Asseguris que la caixa de sorra estigui sempre neta i tingui suficient sorra perquè el gat pugui enterrar les seves deixalles. A vegades aquest és un problema molt comú, que fiquen un ditet de sorra...
Clar, quatre pedres, ja està.
I normalment penseu que ha de tindre un mínim de 3 centímetres. Mhm. Col·loqui la caixa de sorra en un lloc tranquil i privat, lluny del trànsit i del soroll, que és el que acaba de dir el Ricard molt bé. Consideri usar una caixa de sorra més gran o una caixa de sorra amb els costats més baixos si el seu gat té problemes per entrar o sortir de la caixa o se li ha quedat petita perquè li vam comprar de cadell i ara resulta que el gat fa 8 quilos.
Clar, clar. Doncs
pues clar, no... són coses que a vegades no pensem, però és així. Si té diversos gats, asseguris de tenir suficients caixes de sorra per cada gat i col·loqui en diferents llocs de la casa aquestes caixes de sorra. També s'ha de tenir en compte...
Espera, un moment. I cada gat identifica el seu?
No és que cada gat tingui que... El que passa és que quan un gat està a la sorra és el moment que té... que no pot lluitar, no es pot defendre. I si tenim 3 o 4 gats i a vegades no tots són amics o se porten bé a estones...
Que hi hagi un altre lloc.
Clar.
Com en una casa, que hi hagi dos banys.
Si el teu bany està ocupat i el que no li caus molt bé sap que és el moment d'atacar-te i l'altre no se sent bé i a vegades busca un lloc on se senti bé i fa el pipi allà perquè se sent segur.
Però no tenen territorialitat amb això. O sigui, aquesta caixa és meva, una per cada gat.
Normalment utilitzen, però hem de tindre una per cada gat per si tenen ganes de fer els dos a la vegada pipi i està ocupada, doncs igual vaig a un altre lloc a fer pipi.
Sí, sí.
També, s'ha de tenir en compte el tipus de sorra. Hi ha molts gats que tenen una preferència especial per un tipus en concret i no se sent còmode fent pipi en el mateix tipus de sorra al qual fa caca. Això m'ho diuen moltes. No és la sorra. Estic convençuda que no és la sorra, perquè quan fa caca no té cap problema. Val. Hi ha gats que no els agrada el mateix tipus de sorra, són molt curiosos. Per fer pipi que caca, per lo que sigui. Per lo que sigui.
Què has de fer? Tenir dos caixes, llavors?
Dos caixes amb diferents tipus de sorra. Vale. A vegades costa trobar el tipus de sorra que li agrada, però és així. A vegades fa el pipi al llit o fa pipi
Però un cop hem triat hem encertat amb la sorra, no canvia, no?
No. Cop que hem encertat la sorra i el sorral i el puesto, normalment no hi ha cap problema. Vale. Tenim dos i ja està. Repeteixo que són punts molt bàsics i que li poden anar bé a qualsevol gat. Després, si teniu un problema en concret o heu fet tot això i encara no funciona, sisplau, truqueu-me i estaré encantada de poder ajudar a qui sigui. Això ho dic molt en general perquè són consells que li poden anar bé a qualsevol gat. Val? Ja després cadascú té un problema en concret i s'ha de tractar amb aquell gat en concret.
Escolta, quina és la darrera consulta que t'han fet?
La darrera...
Com a terapeuta felina.
Pues mira, el programa d'avui ho ha fet perquè la darrera ha sigut una senyora que se li fa pipi al damunt cada vegada que l'agafa en braços.
Ah, sí?
Sí.
Caram.
Sí. Home,
sí, pues és un problema.
Sí, és un problema.
Però
I aquell gat en concret l'estem tractant amb una teràpia en concret per aquell gat. Que tots aquests consells li van bé també, eh?
Ahà. Bueno.
Aquell gat està estressat per una mudança.
Ah, val.
I la manera que té d'expressar el seu estrès encara no controla molt bé on té les sorres, no li acaba d'agradar el lloc on li han ficat les sorres noves. Bueno, estem treballant.
Fixeu-vos que la Imma fa anar moltes vegades a la mateixa frase la paraula gat i la paraula estressat.
Sí, perquè s'estressen per qualsevol cosa,
però
pobres.
Em fa gràcia quan ho dius. Diu, és que els gats s'estressen molt.
Per el que sigui.
Els gats entenc que són uns animals que no els agraden els canvis.
Gens.
Si volen estabilitat
lo
total.
El més rutinari possible la seva vida, entra una mosca, que no és la que entre cada dia, s'estressen.
Per això...
Aquesta és nova.
Portar un gos al veterinari és relativament fàcil, a part de que li tingui fòbia o no, anar al veterinari.
Sí, però ja surt al carrer, normalment, passeja...
Cada dia han de sortir 3-4 vegades, eh? Però clar, portar un gat al veterinari és una altra història. Suposo que quan veuen el transportint a casa els gats ja és un... Ep, què passa aquí? Sí. Perquè clar, el primer dia l'enganyes...
Hi ha de tot, eh? Però sí, normalment sol passar això. Hi ha de tot, ja que també els agrada sortir i bueno. Venen al veterinari i els queden tan tranquils, però no és la norma.
Molt bé. Doncs, per què necessita una terapeuta felina? Doncs...
Aquesta serà el títol de la nostra sèrie.
Claro, de tant en quant farem programes sobre aquests temes que després, si tu vols aprofundir una mica més, doncs ja saps, 973-266-388, fas un truc, o t'atances al carrer Segrià número 11, a Nadon Veterinaris, que t'estan esperant amb els braços oberts perquè vagis i expliquis el teu problema. Si té solució, intentaran trobar-la, si no, doncs també t'ho diran, però normalment s'acaba trobant la solució, eh? S'acaba trobant.
Sí, sí, sí. A vegades trigue més, el que sí, sempre dic que hi ha solució. Ara, jo no li puc assegurar a la persona si trigarà una setmana,
sí, no.
Dos mesos,
que és paciència. És que la gent ho vol tot molt ràpid.
Jo li dono feina a fer i és poc a poc el gat s'ha d'anar...
Poses deures, també?
Sempre, vaja. Sempre.
Doncs res, si truqueu...
I després torno a veure si l'han fet bé.
Ah.
Amenazo con volver.
Només et falta posar nota, ja. En fi, Imma Sabaté, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies,
Imma. I nosaltres ara fem una pausa ràpida i de seguida parlem amb el regidor de festes, perquè tenim les festes de tardor aquí i la Fira de Sant Miquel, que tot és avui, que ja ho tenim aquí. Demà és festiu, ja saps que no tindrem programació local i dilluns hi tornarem normal, a les 12:20. Però ara sí, el Xavi Blanco, que és el regidor de festes, està ja preparat aquí a l'estudi. Fem una pausa, segons, i parlem d'aquestes festes de tardor.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Estreno de la tercera temporada.
Estoy optimista de que va a quedarme bien.
El viernes 29 de septiembre, a las 10 de la noche... En 13.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido al Liberty of the Mis amigos y yo somos Tela Marinera. Con reuniones de las que sí gustan. Con piscinas y rutinas. Con barras de coctelería y con mucho por nosotros.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
Herrera a COPE Cataluña y Andorra. Estás informado.
COPE Lleida.
Quan tornes de vacances, de l'estiu, almenys a la ciutat de Lleida, hi ha unes dates que tens relativament a prop i que tens molt pendents, que n'estàs molt a sobre, i és la Fira de Sant Miquel i les festes de tardor. Doncs perquè, mira, acabes de començar el curs i ens agrada tornar a tenir un dia de festa i moltes activitats a la ciutat. I aquest dia pràcticament ha arribat. Que ja el tenim aquí, que ja, a més ja comença a haver activitats a la ciutat, i és que les festes de tardor 2023 les tenim a sobre. I per parlar d'aquestes festes, avui està amb nosaltres el regidor d'Educació, Ocupació, Joventut, Igualtat i Festes, el Xavi Blanco. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Com estàs?
Home, no sé si a tu també et passava. A mi, jo he tornat de l'estiu i és... Escolta, les festes de tardor que ja les tenim aquí a sobre.
Sí, a més és un bon moment per retrobar-nos, parlar de l'estiu, sí, de les coses que han viscut... I veure tota la gent i, bueno, entrar una mica dins de la monotonia o la regularitat d'horaris i amb aquests espais, pues, d'oci que sempre van bé.
I tant. Regidor, potser el gran canvi d'aquest any és la ubicació de moltes de les activitats, de les festes de tardor. Per què el centre històric?
Bé, doncs una mica l'eix... També neix arrel de la campanya, que pensem que, pues, que Lleida batega per Festa Major, una mica, si heu vist el cartell de festes, que és a forma del cor, jo crec que les ciutats neixen des del cor, des del centre, des de la ciutat, i llavors volíem portar-los, doncs això és un espai de patrimoni, és un espai ideal per poder celebrar i poder estar amb comunitat, a que passin coses, activitats, i que millor que el centre històric, que és on neixen les ciutats, no?
Les festes de tardor, que no són les segones festes majors de la ciutat, per entendre'ns, estan acompanyades paral·lelament per la Fira de Sant Miquel i per les activitats que tenen lloc allí, i per tant suposo que a l'hora de pensar-les i de programar-les s'ha de tenir en compte això, que també la ciutat està en fira.
Exacte, sí, al final Lleida es converteix en un eix de trobada tant del sector agrari pel temes de la fira com pel sector de que venen a disfrutar de l'oci, de les companyies de teatre, de la música, llavors intentem trobar aquest encaix perquè hi pugui conviure i que Lleida al final sigui lloc de celebració, de gastronomia i que comparteixi espai amb la fira.
Xavi, bueno, el tret de sortida oficial, per entendre'ns, és el pregó de les festes de la tardor que tindrà lloc aquest dijous a les 8 del vespre, aquest any a càrrec de l'Ares Teixidor.
Exacte, l'Ares Teixidor serà l'encarregada de fer el pregó. Jo crec que hi ha un espai de dones, vull dir, el cartell l'ha fet una noia, el pregó també el fa l'Ares, vull dir, jo crec que són la Júlia La Fuerza i l'Ares, amb veu de dona i, a més, molt potents. Em fa especial emoció, la veritat.
Xavi, com t'hi has trobat en aquesta primera... Com t'hi estàs trobant, vaja, amb aquesta primera experiència, perquè és... home, no et diré acabat d'aterrar a l'Ajuntament, però aviam, va ràpid això, però fa 4 dies, i ja estàs organitzant el primer gran esdeveniment a la ciutat.
La veritat és que, no us enganyaré, és una motxilla de responsabilitat. Tens ganes d'escoltar tothom, d'intentar que la festa pugui disfrutar-la tothom, amb una mirada de tota la ciutadania, unes festes segures, que puguem tindre presència de punts liles, de seguretat, que hi hagi diferents explicacions artístiques, de música, de teatre familiar, i també aconseguir que siguin un aparador de la ciutat, del nostre talent. Llavors t'ho planteges, perquè al final és allò més mediàtic, les festes, i et fa cert apuro, certa responsabilitat poder arribar a tothom, però bueno, el ritme és ràpid, no vaig tindre temps com aquell que diu d'aterrar, perquè ja va ser arrencar, clar, arribar, preparació, inici de curs, totes les coses, però bueno, és un repte que he assumit amb molta responsabilitat i sobretot amb molta escolta, escoltant molt a entitats, a la ciutadania, i intentant fer un model de festes, pues això, que siguin sostenibles, que amb horaris més conciliadors i una mica perquè arribin a tothom.
Us dono la web festeslleida.cat, allí, des d'allí, doncs, accediu directament cap a moltes de les activitats festives que es fan a Lleida i, entre d'altres, les festes de tardor, i d'allí ja, doncs, podeu consultar el programa. Xavi, tenim activitats de cultura popular, tenim activitats pels més petits de casa, tenim activitats per la família, tenim activitats pels adolescents i postadolescents, pels joves, pels grans, per tothom. Destaca'm aquelles que diguis, mira, escolta, ja ho sé, totes són maques, però mira, aquestes no us les perdeu perquè li tinc especial carinyo, per exemple.
Bueno, no destacaria res perquè al final totes són importants. El que sí que destacaria és que hi ha molta presència lleidatana, tant en companyies de teatre, d'arts escèniques, com en música. No voldria dir noms per no deixar-me a ningú, perquè tots en realitat són importants i totes. Jo crec que és això, és l'aparador de Lleida, de ciutat, que coneguin, que quan vegin grups que no sàpiguin qui són, que busquin, que vinguin a disfrutar-los, perquè molts els sorprendran realment del talent que tenim a la ciutat i que al final, pues, és això, les festes de tardor siguin aquest aparador de ciutat, que vinguin, tenim les festes del vi, que vinguin a disfrutar de la gastronomia, del teatre familiar, de la música, de tot una mica.
Pares d'adolescents em pregunten, escolta, com se fan aquest any les revetlles?
Al centre històric.
On hi haurà l'escenari? O n'hi ha més d'un?
N'hi ha més d'un. Poden, clar, en funció dels gustos musicals, uh-huh, poden trobar diferents espais, ja sigui plaça El Dipòsit, plaça La Panera, o després pujant al Turó de la Seu, al Fossat, a l'Arbrat, allí també podran trobar activitats, i a la Falsa Braga del Turó també.
Val, t'ho dic perquè... Clar, són ja aquestes edats que, escolta, ja són les festes de casa, les de la ciutat, amics, amigues, venga, sortim, els pares pendents, a veure on van, on deixen d'anar. Això ho teniu al programa. Parlaves de que s'ha respectat també certs horaris, no ens n'anem a les 5 de la matinada, no, els concerts?
No, exacte, a la 1 tota la programació ha acabat. Vull dir, la idea és buscar això, aquesta conciliació familiar, aquesta conciliació sonora, i que al final, pues, el que deia és una mica lligat, que els adolescents comencen a sortir, pues, està bé que els pares també pugueu sortir, pugueu compartir de la festa i al final la recollida cap a casa sigui de tots, i si després algú ja vol continuar a altres espais de la ciutat que ofereixen oci fins a horaris més nocturns, doncs a partir d'aquí continuar, perquè també hi ha oferta per aquestes hores.
Uh-huh. Et saps els llocs on passaran coses?
Sí, n'hi ha molts.
N'hi ha uns quants,
sí, n'hi ha un, perquè van des de plaça l'Areta, al museu, a plaça El Dipòsit, Arbrat, Fossat... Bueno, una mica... Realment, jo el que aconsellaria a tothom és que passegi pel centre històric. Realment, és un espai amb una riquesa patrimonial tremenda, que té moltes places al Mercat de Santa Clara. És que hi ha molts espais per nomenar dins del centre històric. Llavors, aquests dies vam poder gaudir d'una prèvia, que era el centre històric obert, on ja hi havia moltes activitats, i vull ressaltar que em vaig poder gaudir de moltes, pues això, el goig que feia la ciutat, veure tanta gent, a més el temps ens va acompanyar, hi havia des d'activitats de la ludoteca del centre històric que va sortir a fora, on hi havia infants jugant, i donava molt goig poder passejar pel centre històric i que hi hagués tanta vida al final, i que la gastronomia, la cultura siguin un dinamitzador dels espais de la ciutat.
Li hem de perdre una mica la por al casc antic, al centre històric?
Li hem de perdre la por, totalment.
Suposo que també, com deies al principi, en aquesta legislatura també s'actuarà bastant al centre històric.
Sí, amb temes de seguretat i el que us comentava abans, hi haurà un punt lila fixe per fer que siguin més cíviques, i a més n'hi haurà un altre de mòbil de dos efectius que estaran movent-se, a més de les diferents forces de seguretat que sempre hi són. Vull dir que intentarem això, que siguin unes festes molt cíviques i segures.
Molt bé. Us torno a recordar la web festeslleida.cat, festeslleida.cat, allí accedireu al que és el programa d'aquestes festes de tardor, i jo crec que després ve el problema a les cases, a les famílies, de triar a veure on anem. Perquè hi ha moltes coses i n'hi ha algunes que passen al mateix moment, depèn de l'edat, doncs uns volen anar aquí, uns volen anar allà, però escolta, benvingut sigui aquest problema, només faltaria.
Exacte.
Xavi Blanco, regidor d'Educació, Ocupació, Joventut, Igualtat i Festes. Escolta, enhorabona per aquest gran esdeveniment i gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies. Espero que disfruteu molt de les festes.
I tant que sí. Ens plantem a la 1. Soc el Ricard Álvarez. Ara ens posarem al dia i després arriba el David Velasco amb les escapades de COPE, avui des de Panticosa. però amb propostes, moltes propostes de cara al teu temps de lleure. A Lleida, demà és festiu, per tant ens tornem a escoltar dilluns a les 12:20. Si gaudiu de la festa major, sisplau, fem-ho en pau, que quan anem de festa major és per passar-nos-ho bé. Una abraçada.
Es la 1, las 12 en Canarias.